funciona com tu et mous. I ha dit dos noms propis. Un és el Sonar, i m'ha explicat això del Sonar.
És el carregat, una mica és la que rep aquesta comanda per part de l'Ajuntament de fer una acció de gran format a la plaça Universitat, i ell actua com a comissari i ens encarrega a nosaltres, a Glasgow, de tenir via lliure per crear una instal·lació que estigui en aquest marc de Nadal, i ens sembla prou original utilitzar com a excusa el solstici d'hivern.
I l'altre nom propi són les Tartarralena.
Han creat 8 càpsules sonores que quan t'apropes t'apareix el prisma, interactues amb ell i explota amb aquest espai sonor amb 12 cares, 12 bandes d'aquesta instal·lació.
Per la gent que no l'hagi vist, li he preguntat què els hi diries, això?
Que no pensi gaire, que s'aproximi, que interactuï una mica de mena en blanc, i a veure que aquesta explosió d'aquesta llum que travessa aquest prisma i el converteix en arc iris, que en cada moment, en cada hora del moment és diferent, que es deixi portar, i a veure en acabar que li porta a la memòria el concepte, un nou concepte visual i sonor del solstici d'hivern.
Doncs això és el que m'ha dit el Xavi Tribó, el cap de tecnologia de Glassworks.
M'han entrat ganes d'anar-ho a veure, això, perquè fa bona pinta, a veure si tenim temps abans que s'acabi. Mireia, gràcies, ja pots anar tornant, que no volem que et refredis.
Perfecte, fins ara.
Que vagi bé, fins ara.
Adéu.
Doncs en fi, ho anirem deixant aquí, i vaja, no sé si hi heu passat o no vosaltres per aquí, per Plaça Universitat.
No, però tinc ganes d'anar-hi, la veritat, fa molt bona pinta, i a més sóc molt fan de les Tartarralena.
I tant. No sé si vosaltres potser havíeu anat al Saló de la Infància, més.
Home,
que heu començat avui, també.
No només hi havia anat, sinó que jo havia fet de monitora al Saló de la Infància, que també era tota una experiència nadalenca.
No heu fet tants anys, això, tampoc, Eulàlia.
Bueno, Déu-n'hi-do, ja, Déu-n'hi-do. Ara, per guanyar-te uns calarons per Nadal, treballar tots els dies de Nadal, i també era una experiència, perquè aquestes, no, aquests llocs que els nens cridant tant de soroll, bueno, estava molt bé, però bueno, jo...
Ara ja no ho faries.
Tu, Maria,
no, ara ja no.
Hi havies anat o no?
Doncs no.
Ah, no? A Sant Cugat fèieu el vostre propi festival de
la
infància.
No, perquè a Sant Cugat ja... Que mira, de fet aquest any no ho han fet, però hi havia l'embalat, que hi havia titelles i coses tot el dia, i era molt xulo d'anar, i tinc molt bons records.
Camilo, tu no t'ho pregunto, perquè Saló de la Infància... Bueno,
que és la infància.
Fer tot de jocs, pintar cares, de tot. No sé si... Rafa, tu hi havies anat o no?
No, no havia anat, no.
Tampoc, eh?
Mai.
Bueno, aquí les tres dones de la taula, sí que...
Si et serveix,
si et serveix,
m'he menjat la festa de Fundesplai molts anys.
Bueno. Va, vinga, t'ho apuntem com a... Fem un xet pel Camilo.
És evident que això és homologable, diguéssim, una miqueta.
Va, Camilo, Maria, Rafa, Eulàlia, moltíssimes gràcies per venir avui al 9C, entre mig d'aquestes festes, que us acabeu de millorar, els que esteu malalts, els que no ho esteu, que no us encomaneu.
I que... Tengo les meves sèries dubtes de que surti d'aquí.
Va, a veure si sobrevivim. Va, que passeu, que tingueu una bona entrada d'any. Que vagi molt bé, fins l'any que ve. Les 10 i 3 minuts, actualitzem la informació. Víctor Cullell, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Que els centres de salut, com els hospitals o els CAPs, estan notant, i molt, l'efecte dels festius de Nadal pel que fa a l'arribada de persones amb virus respiratoris. Fa dies que estan notant increment d'activitat als serveis d'urgències, i en concret, tant per Nadal com per Sant Esteve, s'han accentuat les visites a urgències i les trucades al 061. Ho ha explicat aquí al 9C el director del Pla Nacional d'Urgències de Catalunya, Francesc Xavier Jiménez.
S'ha notat ahir concretament, bàsicament a les últimes 48 hores. No penseu que el fet de ser Nadal i Sant Esteve ser dies festius, la gent va menys als serveis d'urgències. Al contrari, tenim una activitat que va incrementant, sobretot ara a l'hivern, veiem que és molt alta, i la veritat és que els equips que estan treballant estan patint una mica.
Això quan el Departament de Salut, a través d'un comunicat distribuït aquest vespre, garanteix l'activitat normal dels centres sanitaris malgrat la pressió assistencial que dèiem dels últims dies per l'augment de virus respiratoris, el departament remarca que els hospitals experimenten una activitat que es considera habitual per la temporada d'hivern, i per això volen transmetre un missatge de tranquil·litat i de calma a tota la ciutadania.
Al marge d'això, després de les mesures anticrisi anunciades avui per Pedro Sánchez, la Generalitat demana al govern espanyol un debat seriós sobre el finançament del transport públic.
Sí, el govern creu que no s'ha de gestionar a través de decret, sinó que cal abordar-ho cara a cara, de forma urgent i seriosa. Ho apunten fons del Departament de Territori a l'Agència Catalana de Notícies, subratllant que la gratuïtat és una element que desestabilitza el sistema i reclamen una negociació directa entre el govern espanyol i la Generalitat. Pel que fa a la gratuïtat de Rodalies, el govern reitera que, tot i que pot estar d'acord amb el fons del per què es prorroga aquesta mesura, la decisió torna a trencar la unitat del sistema del transport públic a Catalunya, ja que hi ha un sol operador gratuït.
A Navarra tot a punt també perquè Bildu li pispi l'alcaldia de Pamplona la unió del poble navarrès amb una moció de censura.
Sí, tot plegat serà demà després d'una moció presentada fa dues setmanes amb el suport del Partit Socialista Navarrès. A mesura que s'acosta la votació, però, creix la pressió als socialistes per evitar el canvi a l'alcaldia. Si tot va com ha d'anar, l'actual alcaldessa Cristina Ibarrola sortirà en contra de la seva voluntat perquè el nou alcalde de Pamplona sigui Joseba Asirón. El ple serà al migdia a l'Ajuntament de la capital navarresa.
I ara ho dèiem, a Barcelona falta de només dos dies perquè s'acabi el festival de Nadal de la ciutat. L'Ajuntament anima aquells que tinguin vacances a aprofitar aquestes últimes activitats d'aquests dies.
El festival acaba demà passat i el comissari cultural de Nadal de l'Ajuntament de Barcelona, Oriol Martí, ha explicat aquí al 9C que es poden aprofitar aquests dos dies per veure la programació més familiar del festival.
Hem tingut programació durant 8 hores cada dia, els matins amb programació familiar per a nens i nenes, adreçada a nens i nenes, amb instal·lacions i amb un concert de música, i a les tardes amb el protagonisme de les arts de carrer, de la música i també d'un espectacle de gran format que es pot veure cada dia a les 8 del vespre.
Durant tots aquests dies el festival ha comptat amb propostes musicals i teatrals tant a la plaça Catalunya com a la plaça Universitat.
Gràcies, Víctor. Fins ara.
Fins ara.
Els esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què fareu avui, t'ho diràs?
Doncs mira, és el dia de Vitor Roque, el davanter brasiler de 18 anys que ha aterrat ja a Barcelona, ha passat el seu primer dia com a blaugrana. Parlarem de Vitor Roque avui a la tertúlia amb Joan Lluís García, el cap d'esports de RAC1, també amb Paco Cabezas i amb Àlex Dalmas. Farem una radiografia futbolística del que pot aportar aquest futbolista a partir del mes de gener, quan estarà a les ordres de Xavi Hernández. A més, ens visiten dos escriptors de llibres del Barça, que són molt interessants. Un és el Paco Aguilar, periodista mític de Mundo Deportivo, i l'altre és Roger Cruz. Són llibres fotogràfics de la història del Barça que repassen, per exemple, totes les samarretes que ha tingut el Barça al llarg de la seva història.
Wow.
Llibres molt interessants que poden ser, per què no, un bon regal de cara a Reis. I també tenim una història molt xula del Dakar, que és una de les primeres cites que tindrem el 2024, perquè ens visiten dues persones que formaran equip, són amateurs i tenen al darrere una història humana molt potent, que explicarem avui al tram final del Tu diràs. Hem de parlar d'Alexia Putellas, de l'artroscòpia, està pendent dels partits de Premier i de moltes coses més.
Doncs escoltem a partir, com sempre, de dos quarts d'onze. Gràcies, Aleix, que vagi bé. Fins ara. I acabem amb el temps, amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Has dit abans que arribaven núvols, pluges, mala sort, no n'hi ha,
No, encara? Sembla que podrem tenir, encara que en uns dies, l'últim dia d'aquest 2023, diumenge. De moment demà, doncs, una nit serena que afavorirà que la matinada sigui de nou molt fred, amb glaçades en molts sectors de l'interior de Catalunya, però ràpidament al llarg de matí arribaran núvols que deixaran el cel emblanquinat cap a ponent, boira fins al migdia, la plana de Lleida. Creiem que com avui acabarà marxant, tot i que li costarà, temperatures semblants a les d'avui, al migdia en molts casos de 5 a 7, 8 graus, poden pujar una mica. En canvi, la resta de Catalunya, al centre del dia, fàcilment, amb moltes poblacions, recolarem 3 o 4 graus.
Gràcies, Abel, que vagi bé. Fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
Les 10 i 8 minuts, fem una pausa, ja que no sabeu qui torna avui. Doncs l'Albert Llimós, que fa dies que no el veiem, amb el seu Hora Tabú, de seguida aquí el 9C.
RAC 1. La Caixa Regal Òpera del Liceu, el regal que perdurarà per sempre. 6 òperes i 4 ballets per escollir. Carmen, la Cenerentola, el Llac dels Cignes. Dues entrades a les millors zones del teatre per només 195 euros. Regala una nit inoblidable d'òpera o dansa. Entra a liceu.cat i compra-la amb enviament a domicili.
El Nadal és l'esperança dels bons temps que han d'arribar. Des de Barnavagen Volkswagen ens unim a aquesta esperança. Barnavagen Volkswagen et desitja bones festes.
Andrea Bocelli, després de l'èxit rotund dels seus dos concerts sold out a Madrid, celebrarà un nou concert a Barcelona, l'1 de maig al Palau Sant Jordi. No et perdis aquesta oportunitat única d'escoltar Andrea Bocelli en directe. Entrades a andreabocelli.com i punts de venda oficials.
A SEAT Catalunya Motor volem recordar-te que un any més hi serem per fer-te la vida una mica més senzilla. Aquest Nadal i també el 2024 a SEAT Catalunya Motor continuarem al teu costat. Molt bones festes.
Descobreix la màgia de la llum amb Covinyà Lighting. A Covinyà trobaràs les millors marques d'il·luminació i mobiliari per transformar els teus espais i fer realitat els teus projectes. Covinyà, més de 100 anys d'experiència decorant i donant servei per la teva llar. Visita'ns al carrer Mallorca 291, entre Bruc i Llúria. 1.500 metres quadrats d'inspiració i disseny. A Covinyà, il·luminem el teu Nadal.
RAC 1, tots som 1.
Nit de Nadal a casa dels teus oncles, Nadal al poble, nit de Cap d'Any a la teva ciutat amb els teus amics. Perquè hi ha moltes raons per moure't aquestes festes, el millor regal que et podem fer des de BP és continuar donant-te fins a 20 cèntims per litre de descompte en els teus proveïments de carburant amb l'app Mi BP perquè passis Nadal amb els teus. Descarrega't l'app Mi BP i continua estalviant per Nadal. Consulta les condicions en mibp.es.
Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Catalunya Wagen Volkswagen volem que les teves il·lusions es facin realitat. Catalunya Wagen Volkswagen. Bones festes.
RAC, RAC, informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión. ¿Y tú?
¿Ya tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedis sense. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Tots tenim un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Catalunya Wagen Volkswagen volem que les teves il·lusions es facin realitat. Catalunya Wagen Volkswagen. Bones festes.
RAC 1 i Club d'Eurofitness presenten Via Lliure Especial La Grossa de Cap d'Any. El diumenge 31 de desembre, a partir de 12:45 del migdia, seguiu el sorteig de La Grossa amb Xavi Bundó i companyia.
You talking to me?
Repartirem alegries i posarem música amb mossèn Òscar Nin des del seu embalat beneint els premiats.
Amigues, quiero paz aquí ahora en la parròquia, eh?
El diumenge 31, el sorteig de La Grossa de Cap d'Any al Dia Lliure amb Xavi Bundó. RAC 1. Tots som 1.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
2 minuts per 11:15.
L'hora tabú.
Per fi torna l'hora tabú, perquè entre el futbol i altres dies doncs festius que han coincidit en dimecres, feia molts dies que no sentíem l'Albert Llimós. Albert, com estàs?
Què tal? Bona nit. Molt bé.
A veure, de què ens parlaràs avui? Ja sabem que aquesta secció doncs parlem normalment de temes una mica incòmodes o temes que ens costa d'afrontar. Havíem parlat molts temes relacionats amb els joves, amb els adolescents, també la soledat de la gent gran, i avui ens portes una altra qüestió que potser sí que se n'ha parlat força aquests últims mesos, però que en tot cas avui ens en parlaràs més extensament, no?
Sí, ho analitzarem en profunditat. Parlarem d'un dels múltiples fàrmacs miracle, de fet, d'uns fàrmacs, i parlo en plural, escollits per la revista Science com l'avenç científic de l'any. Estem parlant dels dos grans productes de l'empresa més valuosa d'Europa.
You look great. Everybody looks so great. When I look around this room, I can't help but wonder, is Ozempic right for me?
És Jimmy Kimmel, el popular humorista nord-americà, a la gala dels Oscars d'enguany, fent broma del bé que veia el públic present al Dolby Theater de Los Angeles, el que tota la vida es coneixia com el Kodak Theater. Kimmel, després d'un comentari sobre Nicole Kidman, començava la gala tirant d'humor, assegurant que veia bé el públic omplir les butaques d'auditori perquè segurament tots ells utilitzaven el famós Ozempic, el que entenem bé l'anglès, ho han sentit.
Avui parlarem, per tant, de l'Ozempic, que per cert, petit parèntesi, també estaria bé analitzar què vol dir veure bé a la gent, eh? Correcte, quins són aquests prejudicis, paràmetres de veure bé o malament a la gent. Però vaja, que avui ens centrarem en l'Ozempic, no?
De fet, després ho comentarem, perquè la pressió social que hi ha, no?, al voltant del cos parla molt de l'ús d'aquest producte, de l'Ozempic i d'un altre fàrmac, en aquest cas, Wegovy.
Aquest cares, no l'havia sentit, veus?
Dues cares d'una mateixa moneda. El primer ja es ven a Espanya, l'Ozempic. El segon hi arribarà aquest 2024.
Wegovy.
Sí. Estem parlant de fàrmacs que ajuden a perdre pes i que s'han convertit en autèntics fenòmens mundials.
Viene mucha gente por él cada día, todas las horas. A lo mejor, pues, unas 30 o 40 personas diarias. En mi turno, que es por la mañana.
És un farmacèutic de l'estació de Sants de Barcelona.
Sí, perquè anava a dir, hem sentit de fons, via 6.
Sí. Cada dia, cada torn de fet, aquest farmacèutic, ho escoltàvem, ven gairebé una quarantena de capsetes d'Ozempic, que és aviat, la xifra.
Em sembla increïble. Vull dir que no és una xifra allò que diguis, no? En venc 5 o 6, quarantena o cinquantena, és veritat que hi passa molta gent per una estació, no? Que és un lloc de pas i que potser hi ha gent que no compra la seva farmàcia del barri perquè està a l'estació, però realment em sembla increïble. Tot i així, potser hi ha gent que encara no sap ben bé de què li estem parlant o que no sap exactament què és l'Ozempic o aquest medicament nou que deies ara, el Wegovy, perquè un encara no ha arribat, no? Fins aquí. Què són exactament aquests medicaments per gent que no n'hagi sentit a parlar mai?
Com dèiem, són productes, són fàrmacs que ajuden a perdre pes. L'Ozempic, però, en realitat, és un medicament per als diabètics.
Clar,
per la diabetes tipus 2.
Aquí està la qüestió.
Aquí està la qüestió. Que s'ha comprovat, això sí, que ajuda també a perdre pes i ha fet que s'hagin multiplicat les seves vendes d'una manera, podríem dir, exponencial durant els últims anys.
Durante una época iba a las farmacias y no había producto, porque es un producto para diabéticos, y salió en las noticias que los diabéticos se estaban quedando sin su pluma por culpa de la gente que quería hacer régimen, y yo creo que en aquella época me sentó tan mal la noticia que dejé de tomar, porque pensaba no puede ser que no puedan tomar su medicación.
Ho explica aquesta senyora, consumidora d'Ozempic. Des de fa temps, l'alta demanda d'aquest producte va arribar a provocar que en alguns moments d'aquest 2023 hi hagués tensions al mercat perquè no hi havia prou estoc i es va posar en risc.
Vam explicar als mitjans de comunicació, sí, sí, no?, que hi havia diabètics que deien, escolti'm, que no trobo el medicament.
Se'ls va posar en risc, al final, no?, les solucions que tenen a la seva problemàtica, no?, amb la diabetis, perquè no hi havia suficient proveïment. Aquest és el, podríem dir que és el veritable problema relacionat amb l'Ozempic. En teoria, per aconseguir-lo a una farmàcia es necessita una recepta mèdica i hauria de ser un producte destinat, com dèiem, als que tenen, als que pateixen diabetis. Mm-hmm. En canvi, moltíssima gent l'està utilitzant per lluitar contra el sobrepès o l'obesitat, és a dir, que s'està prescrivint, per tant, hi ha metges que l'estan prescrivint per indicacions que no són les autoritzades per les autoritats sanitàries espanyoles. Mm-hmm.
I com es pren aquest medicament? Són unes pastilles? Em sembla que he sentit que deia alguna cosa de pluma, per tant, entenc que és injectable o hi ha diferents formats?
Sí, de moment és s'injecta subcutàniament, s'aplica un cop a la setmana a l'estómac, com es pot fer amb l'heparina, sí, o a la part alta del braç, i amb cada capseta que es compra hi van 4 dosis, per tant, dura aquest producte al voltant d'un mes.
Mm, clar, jo això ho desconec, però m'imagino que pels diabètics deu ser un medicament que està subvencionat o que fins i tot pot ser que sigui gratuït, però clar, pels que no són diabètics, quin preu té aquest medicament?
Costa 128,15 cèntims.
128 tant, euros?
Sí. Bueno,
ostres,
no és barat, no és barat. Però després escoltarem les xifres dels Estats Units, uh-huh, perquè és un univers molt diferent, uh-huh, i jo crec que les xifres que es mouen als Estats Units en relació a l'Ozempic ens ajudaran a entendre per què Novo Nordisk, i donem per primera vegada el nom d'aquesta farmacèutica, que és la que fabrica l'Ozempic, uh-huh, i també el Wegovy, els fabrica els dos.
Ah, són els mateixos, amb noms diferents.
Sí, 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 són dos productes relativament diferents, i això ha fet que sigui l'empresa més valuosa de tota Europa, que es diu molt aviat.
Uau. De tots els sectors, o l'empresa farmacèutica?
De tots els sectors.
Mare meva. Clar, jo em pregunto, va bé per la diabetis, hi ha gent que l'utilitza per perdre pes, però de quina efectivitat per perdre pes estem parlant, no? Perquè sigui tan popular vol dir que es perd immediatament, que es poden perdre molts quilos?
Has d'anar més a més, no és immediat, no tens una resposta a les teves demandes, no? Al mes de prendre tu, d'injectar-ho, però pots arribar a perdre amb el pas dels mesos fins a un 15% de la teva massa total, del teu pes total. El principi actiu és la semaglutida, que et treu la gana, bàsicament el que fa aquest fàrmac.
És el que fa funcionar, això,
sí,
o sigui,
treu la gana. No tens ganes de picotejar, i ells mateixos a la seva pàgina web, per exemple, expliquen que l'Ozempic redueix la velocitat a la qual els aliments surten de l'estómac, ajuda a reduir la quantitat de sucre alliberat pel fetge, i quan el nivell de sucre a la sang és alt, augmenta la quantitat d'insulina alliberada pel pàncreas.
si has de cuinar i tal, no tens tantes ganes pues, de provar aliments, de tal, estàs una mica com, bueno, no revolta amb nàusees molt, molt fortes, però sí que és veritat que no tens ganes de menjar.
La Marina ho explica.
Déu-n'hi-do, eh?
Entra la gana.
El mètode per perdre pes ho trobo... No?
Sí, és més efectiu per a algunes persones, no?, que anar a fer esport i anar a caminar a diari, però teòricament amb l'Ozempic et treu la gana, no tens aquella necessitat de menjar en tot moment i això provoca que vagis perdent pes a poc. Ella té 46 anys, a la seva família hi ha hagut sempre problemes de sobrepès, ella de petita ho portava força bé, però va patir un accident de moto molt greu als 16 anys, això va fer que necessités un tractament amb cortisona que va suposar un augment de quilos d'uns 20 quilos. Clar. No tenia complex al principi, ho portava relativament bé, però va començar a sentir a parlar d'aquest medicament màgic, no?, entre cometes.
Sí, és que és tot allò que t'han dit, no?, de, mira, jo que em prengui una pastilla i m'aprimi, no? Doncs realment això no és una pastilla, són unes injeccions i no és una, són unes quantes, però això que deies tu, màgic, home, doncs una mica ho sembla, no?
Sí, comença com a llegenda urbana, podríem dir, però tothom li comentava, al seu entorn hi havia persones que l'havien utilitzat i, per tant, va decidir provar-ho.
Ja porto una injecció completa, que vol dir 4 setmanes amb la dosis d'un gram. No sóc d'aquests casos on hi ha una pèrdua molt evident de pes. Porto uns 4 quilos de pèrdua, que normalment amb gent doncs, que ja va amb un sobrepès important, doncs diuen que es perd més.
Ella sap que és una carrera de fons, no té pressa, està moderadament satisfeta, podríem dir, amb els resultats, aquests 4 quilos que deia en un mes, no està malament, i vol prendre-ho durant uns mesos per verificar si funciona i si no li provoca cap efecte secundari. Aquesta
això
t'ho anava
a preguntar, sí. Que abans parlava, crec, de nàusees o així, no sé si provoca molts efectes secundaris.
Amb les persones que hem parlat per entendre el que és l'Ozempic, moltes d'elles fan referència, no?, a aquest malestar, aquests que no es troben del tot bé, nàusees. Una altra dona, per exemple, que parlarà precisament d'això, en aquest cas té 54 anys, va començar fa 2 anys amb un altre producte que sí està indicat per perdre pes, aquest sí específicament és per perdre pes, que és el Saxenda, que te l'has d'administrar també amb la pluma subcutània o el que passa amb l'Ozempic, però en aquesta ocasió, en aquest producte, és un cop al dia, per tant és més farragós perquè l'Ozempic és una vegada a la setmana, el Saxenda és un cop al dia. Però tenia certs efectes secundaris, com nàusees, i el metge va canviar-li la prescripció precisament per un producte que no hauria de servir per això, que és el perdre pes.
Y al cabo de un tiempo volví al mismo doctor, entonces me dijo que el Saxenda ya estaba superado por otro medicamento que se llama el Ozempic. Me pinché Ozempic de 0,25, que eres una vez a la semana, con lo cual mucho mejor, pero me lo pinchaba y también me daba náuseas. Es verdad que me quitaba la ansiedad, pero tenía la sensación todo el rato como de vómitos, náuseas, sin llegar a vomitar.
Clar, em crida l'atenció que ella deia, el metge m'ho ha receptat, no, això? No sé fins a quin punt els metges poden receptar aquest medicament per aprimar-se si la seva destinació final o el seu objectiu és actuar contra la diabetis.
Sí, i d'aquí els problemes de prohibiment, no?, que hi ha hagut en aquest cas al mercat espanyol i altres mercats arreu d'Europa, però en aquest cas la dosi que s'administrava aquesta senyora era massa alta i l'equilibri el va trobar reduint-ho a la meitat, fins i tot ella mateixa, no?, fa una readaptació, no?, del producte, es punxa a la meitat de cadascuna de les dosis, 0,12 mil·ligrams, i aquesta dona va trobar l'equilibri, però no sempre passa. Hem parlat amb una altra senyora que ho va intentar, però els efectes secundaris eren excessius, el rum-rum també al voltant del producte la van fer dubtar i va decidir avortar després d'un mes injectant-se les plumes.
Me dijeron que va muy bien, la verdad es que quita el hambre y que te llenas enseguida cuando comes, pero después ya me dijeron que no era nada saludable, que vamos, que no era saludable, así que lo dejé. Y un mes lo tomé.
Clar, és que no sé fins a quin punt s'han mesurat els efectes secundaris que pot tenir per una persona que vulgui perdre pes, perquè una cosa és que tu t'hagis de prendre un medicament per poder viure, no? Si tens diabetis, doncs t'has de medicar, perquè si no, evidentment, això et pot provocar problemes molt greus i fins i tot la mort. Però clar, cap al sobrepès, hagis de córrer el risc de prendre't un medicament que potser té doncs, uns efectes secundaris que poden ser perjudicials, és arriscat en tot cas, no?
Sí, però com, vaig al principi, la revista Science l'ha valorat com el, no, l'avenç científic d'aquest 2023, per tant és un producte doncs, que s'està testant i que està funcionant en diferents mercats, però està clar doncs, que hem de veure el recorregut que té, no? I molta gent al final no s'acostuma i per tant té problemes, no, amb tot això.
Ens parlaves de l'Ozempic, però després hi ha aquest altre que dius que arribarà aquest 2024, no?
Sí. El...
Són de la mateixa empresa, però són diferents.
Són diferents. El passat 25 d'agost, l'Agència Espanyola del Medicament, davant l'alta demanda d'Ozempic i els problemes de proveïment d'aquest fàrmac, va presentar un informe que avalava aquest segon producte, el Wegovy, a Espanya per a totes aquelles persones amb un índex de massa corporal superior a 30, és a dir, el que es considera obesitat. Mm-hmm. Per tant, no serà només per la gent amb sobrepès, sinó per la gent que té una obesitat important a partir de, d'un índex de 30. Per tant, durant aquest 2024 s'espera que aquest producte es pugui adquirir a Catalunya a través de recepta, novament, pels que pateixen aquest tipus d'obesitat. El problema és que l'alta demanda que s'espera d'aquest fàrmac, els problemes de subministrament que arrossega la companyia des de fa més d'un any i el fet que la Seguretat Social no pugui assumir tot el cost del tractament, podrien generar certes dificultats a l'hora de fer arribar el producte als qui més el necessiten, que és el que una mica el que ha passat amb l'Ozempic. Per això, moltes veus des del sector sanitari el que diuen o el que demanen és que s'aposti perquè inicialment Wegovy vagi només a les persones amb més problemes d'obesitat, podríem dir els casos més greus.
Veurem, a veure, doncs, què passa. I pel que fa al preu, serà el mateix, serà més econòmic?
En principi, si ens basem en els preus que s'estaven en els països que ja l'han validat, com Regne Unit o Alemanya, serà una mica més car. Estem parlant d'entre 150 i 300 euros en funció de la dosi. De fet, el vídeo que la mateixa Novo Nordisk difon de com s'ha d'administrar el Wegovy expliquen que cada mes s'ha d'anar pujant la dosi fins a arribar al cinquè mes, que es pren la dosi màxima. El mateix passa amb l'Ozempic, també hi ha les dosis que les pots anar pujant i es pot anar des dels 0,25 mil·ligrams fins al mil·ligram màxim. Tot i que ja hem escoltat una dona que ens deia que amb el metge va pactar la meitat de la dosi mínima per no patir les nàusees, sí, això és important, sí. Que es pot fer una petita trampa amb la dosi. En aquest sentit, Wegovy té la mateixa molècula que l'Ozempic, la semaglutida, que dèiem abans, però les quantitats són molt més elevades i es pot arribar a 2,4. L'Ozempic, 1. Doncs el Wegovy, 2,4 mil·ligrams setmanals. You got this need to know what I'm all about. There's something that you did. És una de les cançons de la pel·lícula de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Hi havia una vegada a Hollywood. L'Ozempic, el Wegovy, i abans ho deies al principi, tenen molt a veure amb la indústria cinematogràfica perquè se la coneix com la droga de Hollywood. És el seu nom. Moltes estrelles de la gran pantalla, molts famosos, molts actors, moltes actrius, han utilitzat aquests fàrmacs per aprimar-se, i d'aquí ve el problema de la pressió social que comentava abans.
Algun nom famós que t'hagi sortit fent recerca aquests dies, que l'hagi fet servir?
Elon Musk, sí. El propietari d'Equids.
Vaja, no m'havia pensat mai que tenia una obesitat.
En aquest cas, Wegovy, sí, se'l va veure molt més prim i, per tant, se li va preguntar i ell va dir que la clau havia estat l'exercici, però també l'ús de Wegovy. I n'hi ha molts altres, eh? L'Oprah Winfrey, també, la popular presentadora de la televisió, una de les germanes Kardashian, també.
Vaja, que és una cosa que s'ha convertit d'aquelles una mica populars, no?
Sí, i han fet que aquests dos productes de Novo Nordisk hagin tingut un èxit, sobretot, molt gran als Estats Units. El 50% de fet del negoci de la companyia gira al voltant del que passa a l'altre costat de l'Atlàntic i combinen diferents factors. Per una banda, un nivell d'obesitat molt alt, ja ho sabem, als Estats Units pràcticament dupliquen el 20% que hi ha d'obesitat al nostre país, per tant ronden el 35%, gairebé 40%, i també els preus que es paguen. Abans t'ho deia, la sorpresa que t'enduries.
Aquí 128 euros, l'Ozempic.
Aquí 128 amb 15. L'Ozempic pot arribar a costar entre 900 i 1.300 euros al mes als Estats Units.
Bueno, sí, és veritat que tota la sanitat allà, tots els productes són més cars, però clar, hi ha una diferència molt gran, eh?
Molt gran, de 128 a pràcticament 1.000 euros. Molts famosos han fet de prescriptors d'aquest producte, l'han recomanat al TikTok, a xarxes, n'han parlat obertament, i això ha fet que la demanda es dispari. De fet, a tot el món hi ha 34 milions de persones que utilitzen productes de la multinacional danesa, i segons el CEO de la companyia, que ara mateix té uns 47.000 treballadors, per tant és un gegant, els productes per perdre pes poden arribar a tenir un públic potencial de prop de 50 milions de persones. De fet, hi ha estudis que vaticinin que durant la pròxima dècada el 100% dels americans podria prendre fàrmacs per a l'obesitat.
Vaja, això serà impossible d'administrar. I com deien, tot això té a veure amb la pressió social, no? Al final, per estar prims, tot aquest model al que ens tenen acostumats des de fa temps, no?
Sí, el culte a les figures estilitzades, a la línia del que pregonen alguns dels grans prescriptors d'aquests fàrmacs, i que empenyen molta gent a punxar-se i sense patir ni diabetes ni sobrepès, com dèiem. El conseller delegat de Walmart, una empresa de supermercats dels Estats Units, sí, que tenen més de 10.000 botigues, sí, sí. Sí, a tots els Estats Units, va assegurar que la gent que compra Ozempic gasta menys en altres productes. Per tant,
prioritza.
L'impacte... No, no, com que tens menys gana, quan vas a fer la compra, s'està començant menys a veure l'efecte que provoca l'Ozempic, perquè l'impacte sobre l'economia pot arribar a ser molt gran, perquè la gent deixa de comprar galetes, dolços, etcètera, per
culpa. Això afavoreix unes empreses, però en perjudica unes altres que suposo que no deuen estar gaire contentes.
Una empresa, deixa'm dir, que té un valor superior al PIB del seu país, de Dinamarca.
Mare meva, doncs tot el que hi ha darrere de l'Ozempic que ens ho ha explicat avui l'Albert Llimós a la seva Hora Tabú. A veure si ara ens veiem més sovint, Albert? Esperem que sí, que vagi bé. Adéu. Nosaltres hi tornem demà, us deixem amb el Tu Diràs. Adéu-siau.